coco. Només us vull dir, escolteu, ningú és perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu, amics!
En l'enèsima i avorridíssima cerimònia dels Oscars, el cinema fantàstic ha rebut el reconeixement que es mereix. Tot i aconseguir la pitjor xifra d'audiència de la seva història, com no ha trigat a recordar-nos Donald Trump, els Oscars han premiat una pel·lícula de cinema fantàstic com a la millor de l'any, la segona pel·lícula de gènere reconeguda amb la preuada estatueta després de 90 edicions. La primera va ser El retorn del rei. 2 de 90, una xifra lamentable. Per tant, enteneu-me que us digui que no entenc aquells que es queixen que no hagi guanyat el dramot de torn. Sembla que 88 de 90 no és suficient. Encara més enervació en provoquen aquells que diuen que Déjame salir no era mereixedora en la llista de nominades. És igual de no mereixedora que les altres 8. Jo me n'alegro que per primera vegada una pel·lícula de terror estigui entre les nominades a millor pel·lícula. Segurament hagués preferit alguna proposta més de gènere, com It, però entenc que l'han triat per la seva proposta original de tractar el racisme a través d'una pel·lícula de terror amb un to satíric com no s'havia vist mai. Déjame salir no té un millor guió que 3 anuncios en les afueres, però és molt més original, i per això s'han dut merescudament, i poseu merescudament en majúscules, el premi al millor guió original. Espero que aquesta subtil obertura dels Oscars no sigui flor d'un dia i haguem d'esperar 15 anys més en veure premiada una pel·lícula que no sigui un drama. Una queixa que Seth MacFarlane també ha exposat aquesta setmana i que aquesta obertura segueixi en el gènere de superherois. Aquest any hem vist una nominació en guió adaptat per Logan i esperem veure alguna vegada una pel·lícula de superherois aixecar un premi dels grans i no només de categories tècniques. Aquesta setmana ja es parla que l'any que ve podria ser que Black Panther estigui entre les nominades a millor pel·lícula. Però tots tranquils, relativitzeu la importància dels Oscars. Quantes de les 9 nominades estan en la vostra llista de les 10 millors de l'any? Personalment, cada any només coincideixo amb una, màxim dues, i sempre cap d'aquestes ha estat la guanyadora millor pel·lícula. Aquest any ha estat molt bo pel cinema fantàstic, de terror en els Oscars, segurament no és el que voldríem, però és el primer pas. I felicitats, Guillermo, un amic de Sitges i autèntic fan i enciclopèdia dels còmics, un dels nostres, s'ha endut el premi al millor director. De forma merescuda s'ha imposat a Christopher Nolan, que tindrà temps de fer una pel·lícula menys evident de les seves tremendes capacitats com a director. A Jordan Peele, que amb el premi a guió ja ha rebut la seva recompensa. A Greta Gerwig, que tot just comença. I a Paul Thomas Anderson, que ja li tocarà, perquè crec que en el futur farà pel·lícules millors que El Hilo Invisible. Si aneu per la botiga Earth 2 de Los Angeles, on va sovint Guillermo del Toro, feliciteu-lo de part nostra. I acabo amb una reivindicació, que cada any Warren Beatty i Faye Dunaway donin el premi a millor pel·lícula. Entre acudits fàcils i poc originals de Jimmy Kimmel, la presència de la parella de Bonnie and Clyde va ser el moment que més riallades no forçades va aixecar de l'audiència. I els Oscars serà un dels temes que parlarem avui. El Ningú no és perfecte. Ja us dono la benvinguda aquí, Marta Sanz, Jacint Casademont i Aram, bon matí.
Què tal?
Hola.
Què tal? Jo també vull fer una reivindicació. Me too.
Ah, tu ets de... Bueno, Frances McDormand ja ens va... Ara en parlarem, suposo que ens explicaràs una mica de tota aquesta campanya feminista que va haver-hi aquest any a la cerimònia dels Oscars.
Jo trobo que el gran drama dels Oscars és el que has dit abans de que fa 15 anys del Retorno del Rei. Ei. Això sí que és un drama. Sí. És un drama vital, pensar això. Mare de Déu.
I bueno, no sé si esperàvem a la tertúlia, però coses indignants com Adam West... no tingués un reconeixement.
I Top Hooper.
El de Top Hooper... Bueno, tots dos, és greu.
És molt
greu.
Fort.
No, no, greu és poc. A mi em sembla ja una falta de respecte.
Per què no muntem uns Oscars del Fantàstic a part?
Sí, és jo crec que sí.
De gènere.
Sí, per què no?
I jo crec Sitges, que seria...
Es podria fer a Sitges, per exemple, que és una ciutat molt bonica.
No, allà a Hollywood mateix, ja està bé.
Bueno, si em conviden, sí.
No, clar, es tracta d'això.
Sí. Mira com m'agino influencer que sóc, crec que és el punt a tirar endavant.
Molt bé, doncs res, de tot això en parlarem ara, abans d'anar directament a parlar una mica dels Oscars, concurs de Panini, que recordeu que teniu fins al 27 de març per contestar la següent pregunta. Qui és el dolent còsmic de Vengadores Infinity War? Ens heu d'enviar la resposta al vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu en el nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. I maneres d'escoltar el Ningú No És Perfecte a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. També estem a Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter, @ningunoes, i els nostres canals habituals de podcast en iTunes com a iVoox. Ens podeu trobar com a Ningú No És Perfecte. Presentant i dirigint el programa jo mateix, l'Ignasi Herbat. I anem ja per la cerimònia.
Here we go, as they begin to arrive. It's a veritable Hollywood who's who. There's the jubilant Emma Stone. Last year, Emma won the Oscar for Best Actress. Will she do it again tonight? No. Why, look, it's Call Me By Your Name's Armie Hammer. Armie was born when a witch put a curse on a Ken doll. And Chadwick Boseman, the king of Wakanda. Imagine, a country with a black leader. Wouldn't that be swell? Now it's time to go inside, where tonight's godless Hollywood elitists are on the edge of their seats. There is the incomparable Meryl Streep. She's been nominated for 21 Oscars.
I així començava la cerimònia dels Oscars, potser sense el punx aquest de veure un número musical d'entrada, que jo sempre crec que afavoreix. L'any passat, doncs, amb Justin Timberlake va estar molt bé, l'any de Hugh Jackman també va ser molt espectacular, o fins i tot ja no parlo dels vídeos inicials de Billy Crystal, que és el millor que s'ha vist mai a la cerimònia dels Oscars, no? I és difícil de repetir aquelles genialitats, però en aquest any jo trobo que potser li va faltar una mica de punx, tot i que el seu discurs inicial potser va ser el millor que va fer el presentador, perquè els gags no van deixar de ser una mica evidents, fàcils. Parlar de Timothée Chalamet, que és el més jove que s'havia perdut un capítol de la Patrulla Canina, per exemple, no deixa de ser un acudit fàcil, no? O ficar-se amb el número de nominacions de Meryl Streep és l'acudit de cada any. Per tant, jo crec que bastant limitat, i una mica també s'explica aquesta baixa audiència no només per el punx suau del presentador, per la poca gràcia, tot i que és un bon presentador.
Clar, el problema no es pot culpar quasi mai el presentador, perquè el presentador, tu quan vas a veure la gala no saps com ho farà.
No, però en aquest cas ja tenies el referent de l'any passat.
Sí, però va anar tan malament l'any passat?
No.
No, aquest any ha estat el pitjor.
Ah, sí, d'audiència sí.
Per això vull dir, jo culpo més potser les pel·lícules o el hype que porten les pel·lícules a veure si guanyaran que no pas...
Però hi ha un altre tema. La cerimònia està obsoleta. És a dir, la cerimònia...
Bueno, sí.
Ja porta molts anys sense renovar-se. Cada any és el mateix. Uns premis que s'allarguen fins a l'eternitat. Números musicals bastant lamentables. I un munt de coses que ja te les veus a venir. Hi ha un In Memoriam que ja fa pena. Perquè, diguem-ho clar...
Sí,
això
sí.
Que... És que ho haurien de treure...
Que es deixin gent... És... No, ja està bé, però que no es deixin a ningú. Perquè,
però sempre et deixaràs algú. Sí, perquè però... si no serà una cosa eterna, saps? O sigui, sempre al final et descuides algú. Que ho canviïn.
Però algú important com Adam West o Top Hooper...
El de Top Hooper és molt fuerte.
No pot passar una cosa així. És a dir, i llavors surt el productor que ningú coneix, però com que és un tio amb molta pasta i influent a la indústria, doncs l'acaben posant a la foto i és absolutament incomprensible.
Clar, és un pop, eh?
Sí.
No, tens raó, que és un format que ja està obsolet, i més en temps ara que l'atenció dura mitja hora escassa, és canviar-ho absolutament tot.
És que, a més, no té sentit una cerimònia tan llarga. Hi hauria coses que s'haurien de treure.
Sí, hauria de canviar, jo crec, un replantejament de la baix, perquè és una cerimònia molt poc moderna, que és normal que no atregui el públic jove. Ja es va intentar que el públic jove el veiés posant a James Franco i en Hathaway aquell any. I...
No, tampoc és la solució.
No, no.
És ja... el format, no el presentador.
No, no, correcte. El format, evidentment, ha de canviar i ha de ser una cosa, com a mínim, més àgil, més ràpida. I...
I això que és Hollywood, Estats Units, que altra cosa no, però espectacle és el que saben fer, però aquí no troba la volta de full.
No, no, suposo que amb aquestes xifres d'audiència que vagin baixant cada any, a veure si...
Que voti el públic, que sigui interactiu, que l'Òscar el doni al públic, envia un WhatsApp al número tal. Veuràs com la gent s'ho mira.
Són idees molt, molt perilloses.
Sí, jo no, això...
Tu saps què passa quan deixes votar el poble?
Exacte.
Saps què passa?
Ah.
O Ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Vull dir...
M'estàs dient que el poble no pot votar.
En fi, anem a escoltar...
Per segons què sí, per política sí, però per coses serioses com la millor pel·lícula de l'any, millor no.
Anem a parlar una mica de La forma de l'aigua. Tenim aquí la banda sonora d'Alexandre Desplan. Guanyadora també a la millor banda sonora, eh? És un premi també important que s'ha endut aquesta pel·lícula. Abans de que la Marta ens expliqui una mica coses de la cerimònia i de tots els Oscars, comentem si us sembla bé doncs, aquesta elecció a millor pel·lícula per La forma de l'aigua.
No és la meva millor pel·lícula, ni tan sols, no, ja no de l'any, sinó ni tan sols de les nominades, però me n'alegro pel que representa com a reconeixement del cinema fantàstic. Així és breu.
Mhm. Jacint? O Marta, va, Marta, que veig que en Jacint té un apuro.
Ai.
Tu també? Escolta, ja sé que estem de celebració de l'aniversari de l'Aram!
Yeah.
Bravo!
Però d'això de menjar i beure i parleu ja d'una vegada.
Dona audiència, això.
Sobre la forma... Jo estic molt contenta que hagi guanyat i que hagi guanyat a més millor director, Guillermo del Toro. A mi és que m'ha agradat aquesta pel·lícula. És... Hi ha fantasia, hi ha... No sé, aventura, hi ha bons i dolents, hi ha un amfibi que té poders i que és, té una sensualitat molt forta. I hi ha escenes també d'intimitat de la protagonista que són interessants, no? A la banyera. Ja, aquella banyera és un fil també, no?
Hmm.
Bé, no sé, a mi m'està bé.
Jo no he vist la pel·lícula, ni falta que em fa. Sí, Guillermo del Toro és un director que l'odio profundament junt amb Nolan, o sigui que m'interessa ben poc que hagi fet una pel·lícula amb monyes amb un bitxo.
Exactament què hi fa aquest tio?
No sé ni per què el convidem, encara, la veritat.
Aquest any no convien les pel·lícules escenàries, que no hi ha gent guapa. No hi ha gent guapa fent coses guapes, ni històriques.
Home, històrica sí, eh? Tens l'aura gent... massa oscura.
Però no és gent guapa.
Home,
no cardem. Jo
com
vull
que gent... no és gent guapa? Gary Oldman és guapo, no?
Ben maquillat, tio, ja. Que ni se'l coneix. Jo vull gent guapa, actors guapos.
I que no els maquillin, clar.
Que es maquillin los just botox i prou.
Bé, he fet aquest comentari sobre la millor pel·lícula.
Imprescindible, un comentari imprescindible de Jacint Casademont.
Espera, ja fico la rúbrica?
Sí. Vale. Marta, explica'ns una mica aquesta cerimònia, el que ens hagis d'explicar sobre la cerimònia dels Òscar.
Jo escombraré cap a casa. O se sembla bé, no?
Escombra on vulguis, escolta.
No, molt bé.
Què ha passat a Girona amb els Òscars?
No?
Escombraré... Bé, millor traiem aquest d'escombrar i senzillament diré que estiro cap a casa... I diré que amb una setmana de reivindicació dels drets de la dona, la campanya Me Too, que es va fer viral de forma increïble i que era és una campanya d'una noia que fa molts anys que hi treballa amb víctimes d'assetjament sexual i de violació, doncs estaven pendent d'un fil de si en Jimmy Kimmel faria referència o no. Pocs dies abans havia dit que no faria cap referència. De fet, també havien parlat veus estilistes, no? I algunes veus de representants d'actrius i d'actors que no anirien de negre. Això ja ho sabíem, no? Però sí que es van presentar alguns actors i actrius amb la xapa del Me Too o amb el Time's Up, és el moviment Time's Up. Bé, alguna actriu ha fet s'ha fet un tatuatge temporal, com es diu aquesta actriu que, ostres, que se me'n va del cap, eh? De Harry Potter.
L'Emma Watson.
L'Emma Watson.
Que... Em falta, no?
Ho he trobat una canallada que se li fiquin a sobre perquè li faltava l'apòstrof entre la E i la S. O sigui, qui li va fer el tatuatge li era molt més fàcil no tallar i fer-ho amb lletra lligada i l'apòstrof te'l pots inventar. I la gent se li ha posat a sobre que venia a la gala dels Oscars, el govern no els vol, amb una falta d'ortografia. En fi, si ens hem de fixar en això, més val que pleguem. Dues notes molt importants sobre la campanya en contra de l'assetjament sexual i en contra de tot aquest abús que hi ha hagut repetit i continuat durant anys i anys i anys. La va fer la Frances McDormand, que ho sabem totes i tots, en el seu discurs, i que va fer referència a una investigadora en mitjans, mitjans audiovisuals i de premsa, que es diu Stacey Smith, és doctora. Doncs ella va fer una TED Talk, sabeu què és una TED Talk? És una xerrada d'aquestes condensades, no?, que intenten gent que en sap...
Autoajuda una mica...
No, de coneixement específic. Algú que en sap molt d'una matèria...
I són temes interessants i són xerrades breus de 10-15 minuts.
Correcte.
I... Estats Units. Estats Units. Perquè després s'ha exportat i ha acabat compartit amb el que ha acabat compartit.
No l'he vist, les d'aquí no les... No sé si hi ha algú que ho fa, però jo no les miro.
En l'Orimoni, per exemple. I va en sèrio. I jo l'he vist.
Bé, però jo crec que el problema és teu per mirar aquestes coses. Les podries evitar, com faig jo.
El problema és de Ted de vendre el seu nom i afranquiciar-lo.
Bueno, mentre es vagi cobrant, imagina.
La qüestió és que la Frances McDormand es va fer seu, va aprofitar en el seu discurs quan va rebre el premi a millor actriu, doncs d'aquesta... aquest concepte de l'Inclusion Rider. L'Inclusion Rider està endegat, proposa que en el contracte d'un actor, d'una actriu, hi hagi una contractació, malgrat la redundància, del 50% de la plantilla, tant sigui de la plantilla a l'estaf, o sigui, qui treballa darrere les càmeres, com d'actors i d'actrius secundaris o qui sigui, de minories ètniques, diversitat racial, amb dones i amb gent amb alguna dificultat de coneixement o psíquica. Això està endegat per un advocat i, clar, de cop i volta les cerques de Google van ser, en un moment hi ha un pic que és molt bo, l'estadística, d'Inclusion Rider, no? Perquè ho va dir a la gala dels Oscars.
Jo no sabia qui era i ho van començar a buscar tothom.
I, exactament. I la Stacey Smith no s'ho podia creure, perquè ho podeu imaginar per algú que ve, sí, va fent xerrades, però en aquell moment la popularitat i l'orgull de que aquell concepte s'hagi fet en boca de la Frances McDormand, davant de tot aquell auditori i de moltes televisions, no?, i internets i tal, doncs se sent francament sobrepassada, vull dir que molt, molt, molt contenta. I, aquest va ser una de les notes, i demanar a l'actriu... Avui estic
la Meryl Streep
que s'aixequés sí. I que tothom, com si ella s'aixecava, doncs tothom es podia anar aixecant.
És que si s'aixecava ella, s'aixecaria tothom, clar. Si exacte. Ho fa la Meryl Streep, què has de fer?
La Frances McDormand en sap molt, a més té una naturalitat quan parla i molta seguretat, i aquesta cosa de que m'és igual si quedo malament, no? És aquesta cosa que m'ha arribat.
No, Meryl Streep està per sobre del veia.
No, mal. Dic la Frances McDormand, eh? Jo crec que té aquesta cosa de... Jo dic el que penso i s'ha acabat. Perquè tota la gala sí que va ser molt continguda en aquest aspecte, no? Tota la cosa Harvey Weinstein, a més la catifa vermella, Ryan Seacrest, ja us vaig dir que va tenir molta polèmica, va sèria la catifa vermella. No és que hi hagués una campanya de boicot explícita, però és veritat que no va entrevistar actrius i actors top.
De fet,
top
en els Razzies, tocant un altre tema, han fet un In Memoriam aquest any i a l'In Memoriam surten tots els que estan acusats d'assetjament sexual. O sigui, una foto ben gran surt de Harvey Weinstein i en petit hi van sortint doncs, Kevin Spacey, Casey Affleck, James Franco, van sortint doncs, tots els que... I acaba amb un missatge de no us trobarem a faltar.
De fet, les entrevistes que feien Ryan Seacrest anaven amb 30 segons de retard. Pel que pogués passar. Per si algú li deia, i tu què, capullo? Doncs poder-ho retallar.
És possible que hagi passat i s'hagi retallat. Alison Jenny sí que va sortir la seva entrevista, però es va limitar a preguntes molt, molt escuetes i res d'estètica ni d'imatge. Per cert, que la promotora de la... Bueno, no és una campanya, té una fundació i treballa cada dia des de fa molts anys de... Me Too és Tarana Burke, per si la voleu llegir, buscar, googlejar, i té molts articles que parlen sobre la seva tasca. I l'altra nota la van posar les actrius que...
T'enfrontes a un repte ara,
Ashley Judd, sí.
Ashley Judd, sí. És que, en fi, no la sé ni pronunciar, pobra de mi. Avui tinc els papers capgirats,
Això de reciclar paper a vegades acabes confonent,
Bé, no, sóc jo la que estic capgirada, diguéssim. Doncs les actrius que van ser fortes a les seves denúncies, les agressions contra Harvey Weinstein, és qui van fer la nota més, diguéssim, van concentrar en un número, en una presentació dins dels Oscars, el que era aquesta campanya. I a partir d'aquí tot va ser molt light. O sigui, aquest tema... Jo m'he fixat en les assistents, he fet googlejades de qui ha anat de negre i no. No. Així com a la gala dels Globus sí que hi va haver un consens i van anar de negre, aquí no.
I Jennifer Lawrence, no? Que fins que la famosa foto
la Jennifer Lawrence de
saltant les butaques amb una copa...
Sí, això era una broma, no? Que havien de servir uns snacks... No sé, saltant les butaques i que no caigués res, suposo, no?
Sí, perquè aquest any, en lloc de fer allò de que els turistes que anaven a l'autobús passessin a dintre, van anar a un cinema del cantó de gent que estava veient una pel·lícula i van anar allà al Guillermo del Toro, van anar a una sèrie de famosets que estaven a la cerimònia a repartir xocolatines i piruletes i coses d'aquestes a la sala de cinema del cantó, sí.
L'anècdota també va ser que a Frances McDormand li van robar l'Òscar a la festa oficial dels...
Això ja comença a ser un clàssic, que algú li foti un Òscar.
Atenció, si algú dels germans Rocket el té.
No, perquè ja ha aparegut.
Ja l'ha recuperat.
Val.
Sabem dilluns. Algú del menú dels Rocket, al final? No m'he enterat d'això.
Bueno, han fet una... Mira, sí que sap... Exactament què vols?
És igual, els menús ja...
Exactament.
Ja en vam parlar la setmana passada.
Van ser una barreja de Mediterrània, per exemple, una mica de carn d'escudella, una mica d'escudella de la iaia barrejada amb coses així modernes. Però sí que hi havia coses mediterrànies, plats mediterranis.
Però va agradar, Guillermo del Toro,
sí.
Ho va acabar tot?
Ah, no, això no ho sé.
Segur, no en tenim cap dubte.
Però a més, ja la cuina d'aquí ja li agrada.
El que sí sabem és que el Tom John li va agrair en privat a Joan Roca... I després en públic també ho va fer, que tenien 5 cuines, que una de les cuines estava dedicada només a menjar per gent amb al·lèrgies importants.
Jo també vull comentar una cosa, jo sempre que he anat a actes aquests una mica importants...
Com la festa del Tom John,
per exemple, jo mai acabo menjant.
Actes benèfics, m'estàs dient?
No, actes importants. Aquí s'inclouen els benèfics, però jo mai acabo menjant gaire.
Perquè passa l'estona bevent.
És això. Realment és important que portis de cuiner per fer un canalonet així petit?
Jo crec que sí, dona prestigi, si més no.
Sí, i suposo que la gent que va a aquestes festes, jo no sé quin tipus de festes hi vas tu, Jacint, però la gent que va a aquestes festes i saben que hi ha el Roca del celler de Can Roca de Girona, que ho he vist escrit bé, de Girona.
Goita.
Saben que hi haurà una innovació, que és important...
M'estàs dient que aquesta gent no s'ho pot pagar el dia, l'any que vulguin anar...
Jo crec que els hi fa il·lusió igual, No?
Sí. A més, jo crec que sí.
El que sí que han servit molts plats vegans i vegetarians, això sí. I que de cada plat hi havia la seva versió per a vegans, veganes, vegetarianes...
Sense gluten...
I la versió de vegan i de vegana eren diferents...
Vegetarià i vegans no són
iguals. Vegà i vegana.
No, són iguals.
Ah, vale.
I de crudis? I els crudis? Que... Mai pensem en els crudis.
Els crudis que tenien amanides.
Vale.
Sí. Sí.
I els amfibis? No? Perquè, clar, havia un amfibi aquest any.
Els dones una mica de ferratge. I...
No, bullit, el gats.
Un ou dur.
Que menja gats, aquest amfibi,
Bueno, també podem menjar brots d'alfals, no? Alfalfa.
Ai, sí, que bons. Allà,
i de llenties,
ketchup,
brots de
mozzarella...
Bueno, anem per feina.
Sí, exacte.
Sí, anem al gravar.
Bueno, res, els germans Roca han vingut amb una bona experiència, tampoc fora res del extraordinari, i ja està. I només dir-vos que el dilluns mateix ja van arrestar l'home que li va robar l'Òscar a l'actriu i que ella, pobra, quan va veure que no el tenia, li va agafar pues, un plorera normal, un disgust. És que, clar, te l'acaben de donar amb el que ha suat i...
Ja en té un altre, era el segon.
Bé, però no sé.
Però és aquelles coses que sempre fa il·lusió, no?
Home, deu fer il·lusió no guanyar un Òscar,
Ignasi. Oh, i tant,
sí.
Què t'ha ensenyat en Jacint, que
sí,
està rient?
No, no es pot dir.
No es pot dir antena.
No.
No es reguardo.
És un homenatge a Kung Fu,
sí.
Amb un exalcalde de Figueres i exconseller i un altre exconseller.
Un que està fent tour? Està fent tour amb un llibre?
Com?
Sí, un que està fent tour amb
no
un llibre.
El senyal, i... No t'arriba el senyal?
I el seu mestre, que és un senyor calp amb accent lleidatà, que s'assemblava al capità Picard, tot i que ja li agradaria.
S'ha descobert que sortien dos llibres més del tema.
Ah, del tema. El tema. Va, anem a l'Òscar, que estem aquí desviant.
Està interessant, l'Òscar.
De res, que abans no m'han sortit els noms de les actrius, són Ashley Judd, Salma Hayek i Annabella Sciorra. I que per ser aquestes no les va entrevistar en Ryan Seacrest.
Per si a cas.
I es van acostar.
Per si a cas.
Perquè si no, en fi...
Sí. Mireu què tinc, toqueu-me.
Com diu la Belle Olid, matralleta.
Oh, gran Belle Olid.
Feminisme de butxaca, llegiu. És molt interessant. I bé, no sé, és que... He vist un article...
No, si no t'interessa res més, anem xerrant d'altres coses.
No m'interessa res més, perquè el que he llegit, bàsicament, he vist tot un article del New York Times que diu el pitjor i el millor de la gala, i és que el millor de la gala es quedava amb el gag de la...
Amb el gat?
Gag, perdó, de l'escena còmica, pels de Figueres.
O què?
De l'actriu que va fer... Oh, estic fatal,
No ens estem entrant.
És una actriu còmica. És una actriu còmica.
Guppy Goldberg.
No, no, home, és més jove.
Ha dit còmica.
La Tina Fey. No?
Kristen Wiig.
No. Sortia
Melissa
aquella...
Melissa McCarthy.
Sortia la pel·lícula aquella de Bridesmaid.
Bridesmaid? Melissa McCarthy?
La gorda.
No.
La prima és la Kristen Wiig.
La que es casa.
Que surt a Cazafantasmes.
La que es casa.
Sí, Kristen Wiig. Kristen Wiig.
No, doncs m'estic equivocant de pel·lícula.
Maya Rudolph. Ara, mare meva, crec que les he dit totes ja.
Doncs sortia ella...
John Hamm, vestit de dona, no.
Sortia ella amb una altra actriu còmica i es veu que aquest va ser el millor número de la gala. No en Jimmy Kimmel, que...
No.
És les que han proposat com a presentadores de cares a l'any que ve?
Sí, les han proposat com a presentadores.
El millor número còmic va ser l'entrega de l'Òscar a la millor pel·lícula que tenim aquí al tall. Escoltem.
A great evening, and we are about to present the final award of the night. This is the home stretch. Nothing could possibly go wrong from here on. What happened last year is Waterhouse under the bridge. Here now, on the historic 51st anniversary of the classic Bonnie and Clyde, please welcome Warren Beatty and Faye Dunaway.
Thank you. It's so nice seeing you again.
Okay.
As they say, presenting is lovelier the second time around. Now... Here are the nominees for Best Picture.
And the Oscar goes to... The Shape of Water. Guillermo del Toro and J. Miles.
Va haver-hi un moment que l'home no se li obria el sobre, la gent s'estava pixant de riure, vull dir, va ser...
Home, és que... Però està bé que els hagin tornat a convidar, no?
Sí, jo t'ho dic, per mi va ser el millor moment còmic de la cerimònia, perquè, clar, la gent els va veure sortir a l'escenari i ja s'estava tothom pixant de riure.
Clar,
però
home.
Ja sembla que es va dir abans.
Sí.
Es va escapar.
Però aquest any és el que tenien unes ordres i uns criteris molt, molt estrictes, per entregar els sobres. Havien
els
prohibit...
Els enfocaven a cada pausa professional.
Han augmentat el tamany de la cal·ligrafia que fan servir, bueno, ara ho han fet.
Bueno, és que l'any passat crec que va ser com un despiste, no? Humà.
No, sí.
Llavors, aquest any han prohibit a l'estaf que està allà darrere Mambalines que consultés el mòbil mentre s'estava fent la gala. Home, consultar el mòbil és... te despista.
Clar,
mira en Jacint. Sí. Te va ensenyant coses mentre estem fent el programa.
Però que són molt bones les coses que jo trobo.
En tot cas, l'instant apoteòsic d'aquesta entrega de premis és quan Guillermo del Toro, abans de fer el discurs, li demana la targeta a Warren Beatty, veu que realment és ell, l'ensenya a tothom i es fot a riure davant de càmera amb un catxandeu, i Warren Beatty estava allà que no sabia pas d'on li baixava la cosa. Va ser un dels, jo crec que el moment més divertit de la nit. O sigui, Guillermo del Toro, un catxondo total, també, no? Perquè és una reacció que es podia haver estalviat, però que...
Bastant, eh?
Sí. Va voler continuar una mica la broma, no?, de mostrar això. I bé, respecte a la resta de premis, no sé si voleu comentar alguna cosa abans d'acabar aquesta tertúlia. Alison Jenny, Gota Parker, no?, de la Oeste, un premi, una actriu eminentment televisiva que s'ha endut un premi.
Però una actriu que a mi em sembla brillant, està molt bé. I a més, penso que no és la primera vegada que està nominada. Per tant, ja me n'alegro. Podem consultar-ho ràpidament, però jo trobo que està molt bé. El premi al millor actor secundari també està a la mar de bé, en Sam Rockwell.
Sí,
està molt bé,
molt merescut.
Per la de fueres.
Sí, sí. I està molt repartit, perquè hi ha hagut una mica... O sigui, ara hi ha la moda aquesta de repartir tots els premis, és a dir, si tu li dones el guió Déjame salir, doncs ja no guanya res més. Tres anuncios a les afueres s'emporta els premis d'interpretació... la pel·lícula doncs, se li dona a Guillermo del Toro La forma de l'aigua, els tècnics Dunkerque, és a dir, cada una de les grans s'han portat alguna cosa, potser Lady Bird no.
Lady Bird i la dels arxius del Pentàgono em penso que se'n van anar així com...
Dunkerque... L'invisible i el de vestuari, no? Que
sí.
És tot molt
però
coherent.
Té més sentit, perquè les pel·lícules normalment no són bones amb tot.
Correcte. És que és això. Jo crec que amb aquest repartiment...
De fet, la de Dunkerque ja ho vam dir quan es va estrenar, que devia ser el mes de febrer, que guanyaria millor edició de so. O millor so, perquè realment és espectacular.
No es
en aquell aspecte és espectacular.
També un moment emotiu va ser James Ivory guanyant l'Oscar per fi, després de totes les pel·lícules que havia fet. Al final li han donat com a guionista de Call Me By Your Name, que també és un Oscar d'aquells de justícia.
Que i podem llegir en el llibre,
sí.
Que es diu igual.
I d'efectes especials, Blade Runner 2049 també es van dur forces premis a...
En fotografia?
En fotografia, espera't.
No és en Richard Dickens? El...
Sí, de fotografia, exacte, que feia molts anys
que
Dickens...
Perquè estava, clar, molt content. Sí. De fet, va fer una broma, estava ja pensava que no ho aconseguiria.
Sí, sí. I Dunkerque d'efectes sonors i edició de so, que realment és un... Destaca, no?
Home, aquell moment que estan en un bot, els soldats britànics amunt de Francesc...
Sí, sí.
Que no s'ha relatat la seva identitat perquè vol que l'acullin, diguéssim, no? És el que no parla. Quan les bales traspassen... Bueno, aquell moment de so és brutal.
Bueno, tota
també.
La pel·lícula, de fet, el so és molt bo. Mm. I Coco, millor pel·lícula d'animació, no podia ser cap altre títol.
Però no estic d'acord amb la millor cançó.
La millor cançó és que també les alternatives que hi havia... A mi sí que m'agrada el Remember Me. El que passa quan... Bueno, al final del programa escoltarem l'actuació del Gael...
A veure què diràs en Gael.
No, a mi m'agrada molt el Gael, però com que li costava la veu, no li sortia la veu. Li va costar una miqueta, pobra. I fins i tot quan va acabar, perquè va haver-hi dos cantants diferents, el Gael, llavors un que es diu Miguel i Natàlia Lafourcade, que van cantar la segona part, que aquests ja són cantants professionals, és diferent, i es va notar, no? Però ell fins i tot va fer un uf, ho he superat, no? Fins i tot ell mateix, o sigui, que veia una mica la seva pròpia limitació, no?
És que quina mania fotre actors a cantar.
Ja, quan no arriben, no? Clar, amb un estudi és diferent perquè li pots...
L'any de Jorge Drexler, qui va ser? Amb Banderas?
Amb Banderas i Santana, amb la guitarra. Allò va ser molt fort.
Que, per cert, es va veure la guitarra de Coco, la imatge real, que es veu que la gent va com boja per comprar una guitarra igual que la Coco.
S'ha convertit en un best-seller de la zona de Jalisco.
Sí, sí, nice. Sí,
ja, és que allà no la feien i ara l'han començat a fer i pintant-les i tot això, i està tinguent molt d'èxit.
Correcte.
Tot està molt bé.
Molt bé, doncs va, anem a comentar, deixem ja enrere els Oscars i comentem una mica les pel·lícules que hem vist aquestes últimes setmanes. I comencem a parlar per Gorrión Rojo, Jennifer Lawrence, amb el seu director fetitxe, Francis Lawrence, que no són família, però pràcticament com si ho fessin, van dirigir aquesta, el Francis Lawrence, les últimes dels Jocs de la Fam, de fet, excepte la primera, que és la bona, la resta són dirigides per Francis Lawrence, que són les dolentes, i aquí pràcticament el que ha fet és els Jocs de la Fam amb espies, en aquest cas intentant vendre'ns una pel·lícula per públic adolescent com si fos una pel·lícula adulta, és a dir, t'agafes una pel·lícula d'espionatge i tota aquesta sofisticació del cinema d'espionatge te la passes pel forro, simplement doncs, això que et trobes tu amb una pel·li d'espionatge i que pràcticament et vagi acompanyant el guió tota la pel·lícula i que tota la pel·lícula t'expliqui on estàs en aquell moment és una cosa que no és normal.
Com Jennifer Lawrence amb poca roba. És que tu també vas a mirar pel·lícules enganyat.
No, no, jo ja estava una mica informat del tema. El que passa que, clar, aquí el director, per fer-nos creure que això és una pel·lícula adulta, decideix que Jennifer Lawrence ensenyi els pits al cul.
Home, clar.
I amb això, i amb alguna escena de sexe pel mig, i doncs ja està, ja tens una pel·lícula adulta,
hombre,
quan en realitat és una pel·lícula per adolescents. Per tant, aquí, el que és l'espia infiltrat és la pròpia pel·lícula. És la pròpia pel·lícula que és una doble agent de pel·lícula. Perquè és una pel·lícula per adolescents, per fans dels Jocs de la Fam.
Contra el cinema d'adolescents?
No, no, no tinc res, però a mi, clar, te la venen com una pel·li d'espia sofisticada, Jennifer Lawrence, i al final te trobes que és una mica els Jocs de la Fam. El que passa que, al contrari que els Jocs de la Fam, és una pel·lícula entretinguda, que no avorreix i que passa bé. Val? O sigui, la part positiva és aquesta. Ara, que és una pel·lícula molt planera.
Mira, és que no m'havien obert el micro. No sé, jo no sé, està basada en un llibre, que li estan fent un màrqueting brutal ara mateix. Jo no sé el llibre quina qualitat té, eh? Jo no sé si diria que és un joc de la fam, és una mica, hi ha en algun moment una mica més sanguinolent, més...
Sí, però si tu li treus la sang i els nus,
home,
què et queda?
Bé, la trama és senzilla perquè jo la vaig seguir bé. Vull dir que la cosa d'espionatge, vaig dir, mira, és de les pel·lis d'espionatge que les he entès. Si les has entès, dius, potser no és massa... No? La trama no està massa
no,
ben
clar, a veure,
feta.
Jo una pel·li d'espies busco productes com El Topo, El Hombre Más Buscado... És a dir...
Collons, apuntes baix tu també.
Però, home, clar, és que...
Però el que no hi ha dret que una...
Està
molt
també
bé que la protagonista sigui una dona, que sigui una espia, i l'ambient aquest... Sempre anem allà mateix, Rússia dolenta. No? És Rússia dolenta.
Sempre.
Els russos dolents. I a més surten com una espècie d'acadèmia que els hi renten el cervell i a més les prostitueixen, bàsicament.
Sí,
eh?
Sí, prostitueixen a homes. Llavors, i dones per utilitzar el sexe per aconseguir...
Per manipular l'enemic, diguéssim,
lo
no?
Lo normal.
Lo normal.
Pues,
a més,
no ha passat mai,
a més és que... te venen molt l'estalinisme, no? L'estat, el teu cos és propietat de l'estat i tu treballes per l'estat, a més per poses la teva vida en risc per quatre xavos, aquí tens un tiet que més abusa de tu, hi ha, ostres, no sé si són Jocs de la Fam, però bé, hi ha moltes coses que molt, trames, fils, que es poden anar separant, i ella és una supervivent. A més, és que el contrast m'agrada molt, perquè és una ballarina del Bolshoi, és una ballarina professional.
Això de ballarina russa, si ho havia fet Marvel amb La Viuda Negra, eh? O sigui, tampoc inventa res, clar.
Bé, d'acord, no inventa res, només que està bé. Per un complot que li preparen, tal, no sé què, doncs ho ha de deixar, no? I aquí ve la necessitat. El seu tiet li crea la necessitat, està amenaçada, la seva mare...
Per cert, t'has fixat que tots els dolents russos de pel·lícules d'espies russos s'assemblen a Putin?
En sèrio?
Ai, sí, el protagonista, el tiet, s'assembla a Putin, el pentinat.
Sí, sí, és com... Perquè tingueu clar que és malvat, s'assembla a Putin. L'altre dia en Francesc, al Twitter, ens va fer un comentari dient això, que és la necessitat que té Estats Units en aquest moment, doncs, que Rússia sigui, que es vegi que són els dolents, no?
És que ho són.
Bé, no només... Sí, Rússia són els dolents i, a més, ella no saps si és que està... Bé, no. Mm. Tu vas creient que va fent les coses de forma espontània i així és com ara això, ara tal, no? Trenques i barranques i però després... Sembla que tot està planificat.
Bé, és una pel·lícula pensada molt al servei de l'actriu Jennifer Lawrence. De fet, és la protagonista màxima de la pel·lícula. I la resta són actors que fluctuen al seu voltant. Que són bons, eh? Tenim Joel Edgerton, Jeremy Irons, Mary Louise Parker, Jolly Richardson, Charlotte Rampling... O sigui, que són actors veterans, molt bons tots ells.
Quin paper la Mary Louise Parker?
Bueno, ja li va, eh? Aquest tipus de paper.
Sí, però de fet és, una mica desaprofitat, però en fi.
Sí, perquè té un paper molt curt a la pel·lícula, però...
Fa de cap de gabinet d'un senador americà. Bé,
Bé, no sé, aquí queda. Com a mínim és entretinguda, no és avorrida.
O
i...
per mirar-te a la casa un cap de setmana que estàs.
Sí, no, perfecte. Sí.
Paper a la
mà.
Sí, no cap més pretensió, només... Com?
No facis cas, ha fet un comentari estrany.
Desagradable.
Estrany no, serà sexista.
No, sexista no.
Sexual.
Que... No, sexual sí, perquè m'ha dit que també hi ha homes a l'acadèmia que també es prostitueixen.
Sí, però tot, l'actitud envers les dones i envers els homes és diferent, a l'acadèmia, però bé, això és un altre tema.
És la Howard.
Bé, canviem, no vindria Howard a ser el mateix.
Sense varetes màgiques.
Home, ja se'n veu una de vareta, eh?
Ui.
Sí, però no és màgica.
Bé, anem per la següent, l'última bandera, l'última pel·lícula de Richard Linklater, amb un trio d'actors que estan meravellosos, Steve Carell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne. Sobretot a mi el que més m'ha agradat aquí és el Bryan Cranston.
Que aquesta pel·li estigui bé em fascina.
Sí, està bé. A mi el Richard Linklater és un tio que, si vols, que fa pel·lícules molt semblants, perquè totes toquen les relacions humanes i totes són aquestes relacions humanes amb el pas del temps. Digue-li Antes de l'amanecer, no?, que va fer tres pel·lícules parlant explícitament d'això, o Boyhood, que era una sola pel·lícula sobre les relacions, el creixement i el pas del temps amb un mateix actor que anava creixent amb els anys.
Val a dir que aquí no parlen tant com la trilogia.
Déu-n'hi-do. Mm.
Sí? Doncs home, no se'n fa tan pesat.
No, perquè són tres, no són dos. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No paren de xerrar, de fet, és que no paren. És un
però
arbat movil.
N'hi ha un que, com que li posa l'humor, no?
Sí.
És el cunyon dels tres.
Sí, però Bryan Cranston, que és aquest personatge, fa servir l'humor també com a autoprotecció, una mica. De fet, la seva vida és un autèntic desastre. No té un bar, és alcohòlic, però és, no sé si feliç o...
Jo crec que si tingués un bar també seria alcohòlic, saps? O sigui, l'entenc.
Clar, bé, són tres veterans a la guerra del Vietnam que un d'ells...
I si tinguéssim una fleca seríem croissants.
Se li ha mort el fill a l'Iraq, perquè això succeeix durant la guerra d'Iraq, comença amb la detenció, per exemple, de Saddam Hussein i tot això, i es reuneixen aquests tres per anar a l'enterrament del fill. Aleshores, aquests tres personatges, que aquí tenim el Lawrence Fishburne, que era un cabró durant la guerra i que s'ha reformat i ara és un pastor.
Va veure Jesús en el cor.
Exacte, però hi ha un moment que li surt la vena aquella.
Home,
de...
Home, és el que esperes, no?
Sí, que
per
fet...
això li treu en Bryan Cranston, el personatge d'en Bryan Cranston.
Sí. No sé, a mi m'ha semblat bé, no? És allò que tres personatges...
Però això són
que...
rols, Ignasi. El personatge de Bryan Cranston, és a dir, el que té el bar, viu del passat, perquè el seu present no li omple. És un caos. El Lawrence Fishburne viu del present, perquè el seu passat el vol oblidar. I l'Steve Carell, el seu personatge, està vivint una real tragèdia. O sigui, és un home sacrificat, que porta una pena a les espatlles brutal i que no la treu. Està commesurat tota la pel·lícula, excepte en algun moment, però tu veus, és una mena de màrtir, no?
I a mi m'agrada que també és d'aquelles pel·lícules que no et tracten d'idiota, perquè tampoc t'explica les coses... perquè hi ha moltes coses que no acabes de saber exactament què va passar...
Sí, perquè és veritat, perquè parlen de la presó, no? Que va passar els últims dos anys a la presó.
Exacte.
Però no saps per què, Bé, saps que va ser per algun tipus de defensa d'honor.
Sí, t'ho pots arribar a imaginar, perquè llavors van a veure la mare d'un quart personatge que és mort i a partir d'allà pots arribar a lligar una mena de cap, però tampoc acabes de tenir-ho clar, no? El que passa que sí que deixa molt clar com mor el fill i una mica el missatge claríssim de la pel·lícula, i per això no ha tingut la transcendència que jo crec que es mereix aquesta pel·lícula.
Critiques al govern dels Estats Units...
No, és un missatge antibel·licista i sobretot antiguerres inútils com va ser la guerra del Vietnam al seu moment i com va ser la guerra de l'Iraq després, no? Guerres inútils que només que han portat dolor i tragèdia a les famílies i res més.
Home, hi ha una frase, un diàleg que m'encanta, que diu en Bryan Cranston mentre van en el tren, diu: "Los Estados Unidos debe ser el único país que se piensa que cuando va a conquistar a otro país nos van a recibir con los brazos abiertos."
Sí.
Clar, ja ho dius tot, no? És...
No, realment els diàlegs de la pel·lícula són bons, són molt bons.
Sí, i per això, perquè hi ha tres rols molt diferenciats, amb tres postures davant de la vida molt diferents i que alhora es complementen i que en aquest moment es necessiten.
Bé, molt recomanable la pel·lícula. També recomanable és Héroes en el Infierno, que és aquesta pel·lícula que jo no recordava aquests fets tràgics d'aquest foc d'Arizona de l'any 2013. No explicarem com acaba, perquè jo crec que potser el saber...
Home,
no saber
en què... les notícies, si fas hemeroteca ja,
ja ho sé,
com
però
acaba.
Jo recomanaria a la gent que no ho fes, perquè a mi em va impactar. O sigui, jo no sabia que evidentment doncs, havia passat alguna cosa, però no sabia exactament el què ni com. I al veure-ho per pantalla...
Jo crec
doncs,
que impacta igual, eh?
No ho sé, però està molt ben jugada la pel·lícula, perquè jo em pensava que serien dues hores sobre la tragèdia i, de fet, la part tràgica són potser 20 minuts finals de la pel·lícula, si arriba. La resta és explicar-te la història d'aquest cos de bombers que es va formar per apagar focs i com era la seva vida quotidiana. I, de fet, quan succeeix la tragèdia no deixa de ser la seva vida quotidiana. És a dir, ells van a treballar, com fem qualsevol de nosaltres, i són bombers, això sí, per tant, hi ha molt més risc a la seva vida, i es troben de cop i volta en una situació que creuen controlada i en 5 minuts... es descontrola i ja no pots reaccionar.
A banda que són bombers que es consideren de segona, estan molt a prop físicament dels bombers de Califòrnia, que són forestals, que són bombers de primera línia, i bueno, la pel·lícula també és aquest ascens, no? Aquesta certificació dels bombers com a forestals i ser un cos de bombers de primera línia.
I el treball aquí de personatges és molt bo, tant el Josh Brolin, que jo crec que està sensacional, i el Miles Teller, doncs, que també està bé, i sobretot la Jennifer Connelly, que també...
M'ha agradat molt el seu paper, eh?
No és la dona florero que t'esperaries de l'heroi de la pel·lícula, perquè normalment aquestes pel·lícules solen utilitzar la dona com que l'acompanyament de l'home, i en aquest cas ella té molta personalitat i...
No, crec... i en té una relació bastant igual.
Sí, sí, per això, que m'ha agradat com treballa. Com treballa i com ho fa ella, no, també?
Bé, i el plantejament del personatge està molt bé. Segurament hi ha hagut aquí un treball, no?, d'informació, de coneixement recíproc, de... Jo crec que suposo que els actors i les actrius hauran conegut molta de la història, està clar.
Veus aquest creixement de personatge durant aquest... hora i mitja abans no ens trobem en el moment tràgic de la pel·lícula, o sigui, tu veus com va creixent i, clar, també te'ls arribes a apreciar, no? El fet de desenvolupar-los tant.
Sí, i sempre hi ha el que... Hi ha un cas d'un noi doncs, que ho ha passat malament, té antecedents penals, que és el yonqui, té una vida desordenada totalment, no fa res amb el seu temps i, a més, justament l'ex està embarassada d'ell i a partir d'aquí fa un canvi.
Una pel·lícula que... Sobretot també no entra en sentimentalismes ni
que
morbositat de cap tipus.
Vull dir
que això també destaca.
No hi ha heroïcitats. És a dir, els esforços són els justos i necessaris que faria que tu creuries que fa una persona que és bomber. Bé, en aquest cas perquè són homes. Vull dir, és això, no res més. No... I a més és que t'ho van repetint, no? Que sempre hi ha risc. I fan totes les... l'entrenament és dur i aquest noi que s'incorpora, que li donen una oportunitat, doncs ho passa malament, perquè no està entrenat, físicament està fet caldo i no comet heroïcitats. És a dir, si treu el fetge per la boca és que l'ha de treure, perquè no aguanta aquesta carrera, aquest entrenament.
Bé, i acabarem ràpidament amb Todo el dinero del mundo. Aquesta nana has dit que la volies anar a veure, la de Ridley Scott?
Era la que m'intrigava més, la veritat, així a primera vista. Primera, perquè Ridley Scott és un dels meus directors fetitxe. I, bueno, bàsicament el motiu era aquest, perquè la resta, entre el canvi d'actors i tot plegat, doncs, la veritat, desmotiva una mica.
Jo, la veritat, perquè ho sé, allò de Kevin Spacey, però si no ho arribes a saber, ni te n'enteres.
Què dius, ara?
T'ho prometo. Ni te n'enteres.
Un està, professional.
Està tan ben fet. O sigui, aquest Ridley Scott té 80 anys, fa pel·lis dolentes, però de tant en tant et fa alguna sorpresa. De fet, aquesta per mi, juntament amb Marte, és de lo millor que ha fet en els últims 10 anys, el Ridley Scott.
Ah, mira.
Segurament passarà molt desapercebuda perquè el que has comentat tu, el cas Kevin Spacey, la substitució en aquest cas per al Christopher Plummer, que està molt bé, però en una setmana ha rodat una d'escena que jo al·lucino. No, al·lucino, dic, com ho ha fet?
Però a veure, perquè aquest tio és famós a Hollywood, perquè és capaç de fer supermega produccions amb pim-pam, pim-pam.
Però és que agafar Christopher Plummer i fer-lo rodar durant una setmana, ell que té 80 i l'altre que en té 85, però com s'ho han fet? Jo al·lucino i no me n'he donat compte, només he vist un croma.
És la dieta.
Només he vist un croma al principi de la pel·lícula, que és que, però el croma aquest el podien haver fet igual en Kevin Spacey. Per tant, ja no sap si és que és el croma perquè han canviat l'actor o és el croma
o
perquè
ja
era...
Així.
Sí, ja anava així, no? És allò que... No sé, és la història d'un segrest molt boig i que va passar a la vida real, que és encara més sorprenent, amb alguna escena d'aquestes d'orilles també. Potser és un pèl massa llarga, passa al sud d'Itàlia, veus que al sud d'Itàlia també la gent està molt boja, perquè clar, allà segresten algú, sap tot el poble i ningú diu res.
És que Ridley Scott no sap fer coses petites, saps? O sigui, tot ha de ser a lo grande, de gran pressupost i de gran duració i de gros.
Tot un poble, no? Implicat.
Sí, pràcticament, o tot un... Ostres, el sud d'un país, podríem dir,
fins i tot. Aquest cap de setmana, si volguéssiu, podríeu fer marató de pel·lícules basades en fets reals.
Sí, sí. Clar, aquesta també està basada en fets reals, no? Aquí m'agrada també, o sigui, com retrata el personatge del Getty, aquest, el milionari del petroli, però el malvat, diguéssim, que no vol una família, sinó que ell el que vol és la pasta, com el retrata la fotografia tota l'estona, no?
Com en Ridley Scott amb Alien. Potser parla d'ell mateix.
No sé. Bé, amb una fotografia molt amb la penombra, el personatge, sempre, molt així. Bé, jo és una pel·lícula que potser a vegades s'allarga una mica, potser 2 hores i quart.
És curiós, no?, que l'hagi cridat a l'atenció aquest tema i que n'hagi fet una pel·lícula?
És que li criden molt l'atenció a molts temes.
O és projecte personal?
Perquè... és difícil de dir amb Ridley Scott.
Sí, però és veritat que no sembla gaire el seu tipus de pel·lícula, no?
Perquè moltes vegades li fan encàrrecs.
Però jo crec que Ridley Scott fa tantes pel·lícules que ja definir-lo com un tipus de pel·lícula és complicat, eh?
També.
Bé, no sé, jo te la recomano, Aurama, si ets fan de Ridley Scott, crec que no et decebrà.
Sí.
I vinga, anem amb les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
És una gigantesca estructura de 7 plantes, sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos és aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto.
Això és Winchester, la casa que construyeron los espíritus. Els germans Spierig van ser responsables d'una autèntica meravella de gènere, com és Predestination. No sé si l'heu vist.
Això em penso que només s'ha estrenat a Sitges.
Bé, va arribar a Sitges, no va arribar a sales, i va arribar al mercat domèstic, Predestination, amb l'Ethan Hawke i la Sarah Snook. Molt recomanable.
Quan parles de mercat domèstic...
DVD, Blu-ray...
Ah, val, pensava que volies dir una altra cosa.
Bueno, no sé si aneu a Netflix o a algun lloc d'aquests també...
Ah, Netflix no hi és, diria, eh?
No ho sé. O a Amazon. Jo l'he vist a Amazon Prime, podria ser.
Ah, mira.
No ho sé. Bé, els germans Spierig també són responsables de Daybreakers, una estimable pel·lícula de vampirs protagonitzada per Ethan Hawke.
Sí.
Winchester està basada en fets reals i ens narra l'obsessió de Sarah Winchester, la rica hereva de l'imperi del rifle, que es va passar la vida construint i reconstruint la seva mansió, ja que creia que estava plena de fantasmes.
Això està basat en una història real, això.
Sí. La mansió en qüestió ha estat font de múltiples llegendes urbanes de la cultura popular nord-americana i actualment se la considera una de les cases encantades més famoses del país. Sarah Winchester estava podrida de diners, però aquests no li reportaven la felicitat, ja que vivia amb el dolor de la pèrdua del seu marit i el seu fill. Sarah va començar a parlar amb mèdiums i construiria una casa a Califòrnia en què els obrers estaven contínuament fent noves habitacions i noves ales. La mansió té la particularitat que està plena d'escales i passadissos que no porten enlloc, armaris que oculten parets, xemeneies tapiades, etc. L'obsessió de Winchester pel número 13 va fer que aquest número es repetís en elements de la mansió. Sarah, convençuda que rebia visites d'esperits violents de persones que havien estat ajusticiades pel negoci familiar i que un cop morts buscaven venjança... Tafe, casa. Bé, actualment la casa és una atracció turística que la gent pot visitar. Molts treballadors i visitants afirmen haver viscut algun incident estrany a la casa. Només heu d'anar a la localitat de San José i la podreu veure a la web winchestermysteryhouse.com. Us voleu visitar-la?
Jo aquesta història la conec des que era petit i és una història que sempre m'ha fascinat. I s'havia rumorejat que aquesta tenia que ser la tercera entrega d'Expediente Warren, però al final se li s'ha avançat.
Bé, el cas és que els germans Spierig no només han volgut fer una pel·lícula de terror, sinó també un al·legat polític en contra de les armes. Oh. La protagonitza Helen Mirren, Jason Clarke i Sarah Snook.
¿Investigamos?
¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Stalin ha muerto.
¿Ha muerto? ¡Stalin ha muerto!
Por el amor de Dios.
Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad.
Sí, no se encuentra bien, obviamente.
Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre.
No, ¿hay problema?
Técnicamente sí, pero en la práctica...
Al decir no hay problema, quería decir no. Hay problemas. Ignóreme.
Esto es lo que Stalin hubiera querido.
Això és La muerte de Stalin, adaptació de la novel·la gràfica de Fabian Nuri i Thierry Robin, editada per Norma. La muerte de Stalin és una sàtira sobre els dies previs al funeral de Joseph Stalin, el dictador, definit per l'historiador britànic Simon Sebag Montefiore com una excepcional combinació d'intel·lectual i assassí. La pel·lícula ha estat prohibida a Rússia per Vladimir Putin amb el motiu que la pel·lícula proporcionava informació no autoritzada. El director és Armando Iannucci, el mateix de la magnífica In the Loop, una altra sàtira sobre política que va protagonitzar James Gandolfini. Recupereu-la si no la vareu veure. Basada en fets reals, se centra en la lluita de poder que va existir en els dies posteriors a la mort del dictador. Dues jornades de dures lluites pel poder absolut a través de manipulacions i traïcions. La protagonitzen Steve Buscemi, com a Nikita Khrushchev, Olga Kurylenko, la protagonista d'Oblivion, Jason Isaacs, mira, el capità Lorca de Star Trek Discovery, i Rupert Friend, el personatge de Peter Quinn a Homeland, és el fill de Stalin. She goes unnoticed, she knows no limits.
No uses la desaparición de tu padre como excusa para portarte mal.
No va a volver, ¿verdad? No pierdas la esperanza.
Oh, she don't see light is shining.
¿Es su trabajo? ¿Sobre qué trata?
Él piensa que puede viajar por el universo en un instante.
O sea que doblas el espacio.
Más bien lo arrugas.
Lo echarás de menos.
Más que a nada en el universo.
¿Y si vamos a buscarlo?
¡Allá vamos!
Papá tenía razón. Sí que es posible.
Este es mi planeta favorito de toda la galaxia.
Això és Un pliegue en el tiempo, producció d'imatge real de Disney que adapta la novel·la de fantasia del mateix títol de Madeleine L'Engle, publicada per primera vegada el 1962 i traduïda al català per Bambú Editorial amb el nom d'Un replec en el temps. En el repartiment hi trobem actors com Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, Zach Galifianakis, Michael Peña, Levi Miller i Storm Reid. Els protagonistes són una nena i dos nens que viatjaran a través del temps i l'espai a la recerca del pare de la nena, un científic que ha desaparegut misteriosament mentre realitzava un experiment. Durant l'aventura comptaran amb l'ajuda d'uns guies celestials que han viatjat a la Terra. El viatge els portarà a mons més enllà de la seva imaginació i s'enfrontaran a una poderosa força malèfica. Anem per la resta d'estrenes. El regne de les granotes, missió a l'Àrtic. La segona entrega d'aquesta saga. Sí, l'estaves esperant, eh?
Home.
No en parles mai a les notícies calentes.
Però pensava que li agradaven més les tortugues que les granotes.
Coses verdes en quatre potes.
Mira, vés a veure la forma de l'aigua.
Quatre potes.
Coproducció entre els Estats Units i la Xina. La pluja ha tornat al regne de les granotes i s'han produït una sèrie d'estranyes explosions. Els habitants del regne entren en pànic i fugen de la ciutat. La princesa aprofita per fugir del palau i lluitar contra els malvats que volen destruir el regne. Bé, anem per una altra. Històries d'una indecisa, pel·lícula francesa protagonitzada per una dona de 40 anys que necessita el seu pare i les seves amigues per prendre qualsevol tipus de decisió, fins al dia que ningú pot decidir per ella i es posa a tremolar. Tanquem amb les propostes espanyoles. A Bajo la piel del lobo, Mario Casas interpreta un caçador que és l'últim habitant d'un poble de muntanya durant els anys 30 del segle passat.
Quan... la samarreta, sou la samarreta.
Per suposat. Quan conegui a una molinera, aquí és quan es traurà la samarreta, durant una escapada a la primavera, es plantejarà la seva existència com a llop solitari. Finalment, Loving Pablo ens narra la història real sobre la relació entre Virginia Vallejo, una de les periodistes més populars de Colòmbia als anys 90, i el narcotraficant Pablo Escobar. Javier Bardem i Penélope Cruz en són els protagonistes.
Tres espanyols fent una pel·li de colombians. Qui ho entengui, que ho compri.
De totes maneres, suposo que, com que s'han fet poques pel·lícules sobre Pablo Escobar últimament...
Algú deu aportar de nou.
Segurament, sí, serà alguna cosa que no ens han explicat mai.
Vergonya, mare meva.
Què passa? Hi ha una tendència?
Està de moda.
Portem 5 anys que tot és Pablo, Pablo, Pablo.
En fi, de Pablo anem a, no sé, a les notícies calentes.
Sí, tant, per
sí?
favor.
Va, canviem de tema. Som-hi. Endavant.
Doncs comencem amb Aladdin. Ja sabem que hi ha la pel·lícula, que hi ha hagut molt de merder, a veure si blanquejaven els sectors, Will Smith fent de geni, etc, etc.
Però si era blau el geni d'Aladdin, que l'han de blanquejar ni...
No, els altres.
Ah, el... Val.
O sigui, que uns els feien més morenos, els altres més blancs, segons convenia.
Però si allà tots són una mica morenos, no? Aladdin,
sí, però
tots...
han agafat actors blancs per fer papers de morenos i morenos per fer papers.
Sort que Pantera Negra són tots negres, eh?
Perquè, sí, com... bueno, però també hi ha graus de color dins els negres. Això és un altre tema, perquè hi ha racisme dins els graus de color. Però parlem d'aquesta pel·lícula, Aladdin, que tenim o tindrem dues cançons noves que no apareixia a la pel·lícula d'animació i l'han encarregat a dues persones que són Ben Pasek i Justin Paul, que són els mateixos compositors de La Ciutat de les Estrelles.
La La Land.
Exacte.
Ah, val, és que...
clar, és que amb aquest títol...
cançó...
però Alan Menken encara viu, no? Ell va fer la banda sonora de la...
però la cançó, no?
Ah, la cançó.
Això és com La Bella i la Bèstia, no? Amb la...
sí,
la
que de... van ficar en... cançons noves.
Mm-hmm.
Volen treure un nou CD i guanyar pasta.
Ah, no ho sabia.
Bueno,
val, no ho direm a ningú.
Després, una notícia que no és una notícia, però que va ser molt divertit. No sé si ho vau veure, el de Vengadores Infinity War, quan es va haver de presentar la data d'estrena de la pel·lícula.
Sí.
Boníssim. O sigui, van sortir els de Marvel i en estrenarem la pel·lícula el dia 5, em sembla que era.
Mm-hmm.
I això Twitter, i tot just darrere, comenten Robert Downey, ostres, però és que em va malament. Diu, no podíeu mirar a fer-ho abans i tal, i diu... mira, què et sembla si ho feu el 27 d'abril? I diu, ah, doncs mira, fantàstic, així ho puc veure amb tots els meus amics, no sé què, no sé quant. Va ser, no sé, va semblar una manera molt original de presentar...
d'anunciar el canvi de data,
sí,
no?
Sí, sí, uh-huh. Genial.
Molt original, sí, sí. Sort que Robert Downey és un tio que es presta tot això, bueno, que ell li mola.
La publicitat gratuïta que s'emporta per...
sí, sí.
Després Bruce Willis confirma que La Jungla 6 segueix en marxa.
Bueno.
Te sorprèn.
Sí, perquè és una pel·lícula que se'n va parlar fa un any i mig i no se n'ha parlat més. I diu que no, que estava en una entrevista, que al sortir a l'entrevista se n'anava a parlar amb els Alafox, que el tenien bastant encaminat i que res, anava a donar un cop d'ull. Recordem que serà una pel·lícula ambientada en el present i en el passat, en els seus primers anys com a policia dins el cos policial.
I qui farà de John McClane jove?
Joseph Gordon-Levitt, no?
Ah, clar, és veritat, ja.
No hi ha ningú més.
No, ja va passar una vegada.
Després, Wonder Woman 2, la seqüela que tots estem esperant amb moltes ganes, que sabíem que la dolenta seria Cheetah, però ja tenim l'actriu que la interpreta, que serà ni més ni menys que...
Cheetah, has dit?
Cheetah, no?
No sé. Val, sí, Cheetah. Val. No. Qui serà la dolenta?
Kristen Wiig.
Mira, en parlàvem abans.
Sí, es
tot i que no era ella.
No, parlàvem d'una altra, en realitat.
Maya Rodolfa.
I han sonat molts noms, com la Sarah Paulson, Charlize Theron, però al final s'han portat un paper a ella, i jo que m'alegro. I també tenim Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, que s'ha fet oficial, que serà la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, i Tarantino més ens ha regalat ja el títol de la pel·lícula, que serà ni més ni menys que Once Upon a Time in Hollywood.
Mm-hmm.
M'encanta.
Molt bé. El títol és guapo, eh?
Sí.
Sí.
I què farà?
Digue'm.
Matralletes per tot arreu, que aquí començarà.
No té per què.
Home, Tarantino li agrada la sang.
Potser no.
Per cert, i parlant de Tarantino...
Potser Harvey Weinstein se'l troba. Ah, no, que són col·leguilles. No?
La següent de Tarantino no...
A Star Trek no hi ha notícies de moment.
Bueno, que l'Urban sí, ha dit que... Li han dit que l'any que ve comencen a rodar.
Tu t'ho creus?
Home, que l'Urban sol estar ben informat. Ja en el seu moment va anunciar la data correcta de rodatge de Star Trek Beyond, per tant, que vindria ja lògic, no? Perquè ja haurà acabat aquesta Tarantino, bueno, per tant...
Serà 19 d'agost, clar, després ve tota la campanya de promoció, que sol ser un mes dos, eh?
Sí, però Tarantino, temes de promoció tampoc és que...
Collons, sí, no cardem.
Bé, sí, a vegades sí, a vegades no, però bé, no sé, ell pot veurem, estar ja rodant
I per últim, per una notícia...
Tarantino és superhome.
Bueno, doncs serà la seva última pel·lícula, Dreyer. Va dir 10 pel·lícules i serà la Star Trek, sí, que m'estranya molt que acabi la seva carrera així.
Home, acabar dalt de tot, tio.
I deixeu-ho a Star Wars i va, Star Trek, per favor. I res, una notícia que no és una notícia de cine, però en part sí, i que m'ha alegrat molt. Com sabeu, Netflix, quan compra un producte, hi ha l'opció de comprar els drets internacionals. I aquí va comprar la pel·lícula Verónica a Paco Plaza i va comprar els drets internacionals. Què ha passat? Que s'acaba d'estrenar a Estats Units per Netflix la pel·lícula. I clar, allà no en sabien absolutament res de la pel·lícula i els comentaris han sigut flipants. No ha fet falta campanya de màrqueting perquè tothom, des de gent coneguda com Dwayne Johnson, que es va seure a mirar la pel·lícula, fins a desconeguts, han tuitejat sobre la pel·lícula dient que és una gran pel·lícula de terror, que si James Wan no volia seguir amb la saga de Conjuring l'agafessin a ell. O sigui que s'han portat crítiques molt i molt bones i només n'ha tingut una negativa, que ha sigut de Scott Derrickson, que ha dit que era una pel·lícula bona, però que no calia exagerar tant.
Bé.
Però molt content d'aquesta pel·lícula, que va passar molt desapercebuda i trobo que està força bé, tingui una repercussió internacional.
I Don Johnson, que ha dit que anava a recollir el seu Ratzin, no? Per la sí, de la playa.
Ho havia sentit.
Sí. Orgullós de...
Dwayne Johnson sap...
El cachondo, tio.
Sí, sap vendre's.
Sí.
Pot fer el que vulgui, que pen.
No, clar, recollint el Rats i Dwayne Johnson sap que tindrà la seva repercussió.
Home.
Ja està, Jacint?
Sí.
Molt bé, doncs amb la pausa posada, Marta, jo crec que hem d'escoltar sencera la interpretació de Gael...
No, per favor,
vull Bernat,
marxar d'aquí.
Perquè la gent pugui valorar la seva actuació a la saga, als Oscars, a la cerimònia dels Oscars, el Remember Me, de Coco, que després d'ell tenim a Natàlia Lafourcade i Miguel cantant aquest
però
Remember
Me.
Però
també la cantava ella a la pel·lícula, era ell.
Sí,
la
però
veu del protagonista.
Una cosa és gravar en un estudi tranquil
i l'altre cantant en directe.
Sí, en directe se te'n va l'aire.
Sí, no, només estava nerviós.
Clar, i
no
quan estàs nerviós
no?
Hiperventiles i no controles l'aire.
Doncs res, jo mateix, l'Ignès Herbà, també m'ha acomiadat de tots vosaltres i abans d'això, la setmana que ve...
Ai.
Un petit especial, o un gran especial, ja veurem. Star Trek Discovery, que ens l'hem estat guardant fins ara, que tinguéssim ja un coixí de temps també que la gent l'hagi pogut veure. Si encara us queden capítols, Acabeu-los de mirar, que la setmana que ve parlarem molt.
Hi ha un monogràfic a la Sci-Fi, a la revista.
Uh-huh. Sí, sí, a veure si se'n parla
del
més.
Del desembre-gener.
Sí, sí, aquesta sèrie que ho ha patat a CBS All Access, que ja està...
Ho ha patat, m'ha encantat el terme. No s'han portat bones crítiques, bueno, no, ho ha patat.
No, perquè CBS All Access és un canal d'aquests sí. De tipus Netflix als Estats Units que no tenia ningú, i amb Star Trek la subscripció se l'ha multiplicat per, no sé, tant per cent brutal. Vull dir que està molt bé. Europa ha arribat per Netflix, és la plataforma que té tothom, i ja no hi ha hagut problema a l'hora d'accedir a la sèrie. Doncs res, ens acomiadem fins la propera setmana. Ningú no és perfecte.
Adéu. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. Remember me when darkness starts to fall. For even though I'm far away, you take me everywhere. Just sing our secret tune and soon I'm with you then and there.
Recuérdame si sola crees estar. Recuérdame guitarra y es cantar. Aún en la distancia no.
Soon be gone. Remember me when darkness starts to fall. For even